El proper diumenge, dia 31 d'octubre, ens sentireu a parlar i molt. L'Scottish Event Campus de Glasgow acollirà la 26a Conferència Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP26. Una cimera de la que ens sentirem a parlar i molt, com deia, durant no només el cap de setmana, sinó depèn del que s'aconsegueixi en aquesta cimera, doncs potser ens sentirem també a parlar durant la setmana següent. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha explicat aquest matí en roda de premsa prèvia a la cimera quines són les expectatives que tenen. També en què es diferenciarà aquesta trobada de la que es celebrarà a París, en aquest cas, la que es va celebrar, perdó, a París el 2015. Escoltem-ho.
Les nostres expectatives són que volem intensificar l'ambició per reduir les emissions aquesta dècada, millorar les contribucions determinades a nivell nacional i ser més concrets en els resultats. Per què hem d'actuar ara? La ciència és molt clara en dir-nos que no estem en el bon camí, que hem de millorar i que l'escalfament global està progressant més ràpid de l'esperat. La sortida és la innovació, ho podem fer i hem de ser més ambiciosos. El segon punt és que si volem tenir èxit, hem d'ajudar els països en desenvolupament i els més vulnerables. És una qüestió de finançament climàtic i una qüestió de credibilitat.
Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tenim ja, diguéssim, la vista posada en aquesta cimera. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que les seves expectatives a la cimera sobre el clima són les de ser més ambiciosos per reduir emissions aquesta dècada i que això passa per actuar ara. Bé, una cosa són les paraules, altra cosa són els fets. Clar, abans fèiem referència a la comparativa de la cimera, una de les cimeres anteriors, que va ser la del 2015. És a dir, què en podem esperar d'aquesta nova cimera de Glasgow?
Aquesta és molt important. Això és una...
No, és que, però totes són importants.
No, n'hi ha de més importants i de menys importants. Això són cimeres que se celebren anualment, perdó, des del 1995, la primera a Berlín, que per cert la vaig cobrir com a enviat especial de La Vanguardia, i segurament no la recordeu, però sí que recordareu la de Kyoto.
Sí,
de 2 anys més tard, la tercera, sí. El protocol de Kyoto.
Sí, sí.
Va ser més important la de Kyoto. Per què? Perquè es van prendre uns acords, uns compromisos...
Que ningú sobretot... no va seguir...
No, que van ser el començament de començar a actuar, que eren uns compromisos, els de Kyoto, per països desenvolupats, bàsicament, i que van arribar, on van arribar, i que arribaven fins 2020, els compromisos de Kyoto. Any rere any...
Disculpa que et faci un parèntesi, però dels compromisos de Kyoto, sí, que arribaven al 2020... Quina, allò, seria com un pressupost, no? Quin pressupost, o sigui, d'aquests compromisos, què s'ha executat?
Ara...
Això, tenim dades de l'execució dels països del compromís que es va agafar ara que estem al 2021. Quin tant per cent s'ha complert d'aquells compromisos?
No t'ho sabria expressar en percentatge, però...
Per la cara que
no,
fas?
No, és que no tinc les dades concretes al meu cervell. Mira que, mira que el tinc ple de xifres bueno, que ballen, però aquestes no les
ens ho mires un dia i ens
sí,
ho dius.
T'ho explico, sí. Però sí que et puc dir, el del 2015 de París també va ser molt important perquè va ser el que després de 20 anys de cimeres es van establir nous compromisos concrets que concretament eren prendre mesures perquè l'increment total d'emissions contaminants no siguin prou grans, l'increment, per ultrapassar un augment de temperatura de 2 graus. Mm. És una mica liós, ja ho sé. Anem a veure, l'objectiu de París és màxim increment de 2 graus respecte a les temperatures del segle XIX. Aquest és el compromís de París. I a partir d'aquí s'han de prendre... Hi havia un seguit de lletra petita sobre com s'ha d'arribar cap aquí. I el propi acord de París preveia que cada 5 anys,
sí,
a la cimera de 5 anys més tard, aquests acords es revisarien i es renovarien. Per tant, el primer, després de París, de nous compromisos, era el del 2020. Però què va passar el 2020? Que hi havia pandèmia. Uh-huh. I es va ajornar un any. I és, per tant, el del 2021 que se celebra a Glasgow. Per tant, és molt important perquè és el primer que s'han de presentar nous compromisos per reduir emissions.
Bueno, doncs entrem en matèria. Compromisos. A veure, què és el que es vol proposar en aquests compromisos?
A nivell general, s'han de prendre mesures per no ultrapassar aquests dos graus d'increment de temperatura respecte a l'època preindustrial. Això després s'ha de concretar. I concretar-ho requereix actuar en molts fronts diferents, des de vehicles elèctrics, des d'aturar la deforestació, reforestar, reduir emissions de metà, reduir combustibles fòssils, actuar sobre sectors com poden ser l'acer, el ciment, que són transport aeri, que són sectors on és difícil reduir. O sigui, hi ha tot un seguit de... tot un ventall d'actuacions on es negociarà. Mm. Aleshores, digues.
No, anava a dir-te que poca... O sigui, que és una cimera importantíssima, perquè hi assistiran més de 120 caps d'estat i de govern que han comunicat la seva intenció de ser-hi, i l'organització espera una assistència de 25.000 persones. Per tant, estem parlant d'un esdeveniment del que ens entenem a parlar i molt. El Regne Unit, principal organitzador de la cimera, va nomenar aquest passat, o sigui, el mes de gener, el diplomàtic i exparlamentari britànic Alok Sharma com a president de la COP26. En una de les seves darreres declaracions, Sharma va dir que els líders mundials s'han d'unir a favor del planeta i complir a Glasgow la promesa feta a la COP21 celebrada a París el 2015, amb el que dedueixo, Josep, que
no
s'ha complert. I volia preguntar a quina promesa referia Sharma en aquestes declaracions, aquest compromís del 2015 que no s'ha complert.
A veure, el compromís era no ultrapassar els 2 graus d'increment de temperatura. Això preveia que el pic d'emissions s'assolís abans del 2030, perquè quan arribem a París s'està pujant. Des de París, el 2015 fins ara, les emissions equivalents a carboni, dic equivalents perquè hi ha una manera de calcular-ho que sumes el diòxid de carboni, el metà, altres gasos, a l'equivalent a carboni, tens en compte la deforestació, ha passat de 47.000 milions de tones anuals a 52.000 milions. Per tant, s'ha incrementat aproximadament un 10%. El ritme al qual anem, no aconseguirem no passar aquests 2 graus. Al contrari, anem camí dels 2,7 graus d'increment. 2,7 graus d'increment no vol dir que de manera homogènia tot el món pugi 2,7 graus, sinó que això afecta més uns territoris que altres i després té efectes cascada. Per exemple, si augmenta 2,7 graus, hi haurà llocs on es fondrà més el gel. Es fon més el gel i això causa, afecta doncs, des de l'equilibri hídric fins a increments de nivell del mar. Pot causar sequeres, pot causar una intensificació de fenòmens meteorològics extrems com huracans. O sigui, ja té tot un seguit de conseqüències de desertificació, no?, que van molt més enllà de la temperatura en si.
Se sap a Catalunya si sortirem ben parats amb això o...
Doncs la península ibèrica en conjunt tendeix a una major desertificació.
Hosti, noi.
I la neu al Pirineu potser haurem d'acabar anant a esquiar a Noruega.
Mm. Per tant, els jocs d'hivern...
No cal fer-los.
Mira, és possible que el 2030...
Sí.
No hi hagi... L'hivern del 2030 no hi hagi prou neu al Pirineu per fer uns jocs d'hivern. Fins i tot és possible que no hi hagi temperatura prou baixa per crear neu amb canons.
Hosti, noi.
I, per tant, si han de reduir els avions, com has dit abans, vol dir que això representaria que el que no s'ha fet a l'aeroport, no s'ha fet l'ampliació, ha estat un èxit. Perquè si no hi ha d'haver tants avions...
Jo ho lliga tot.
A veure...
Lliga tot el tema.
Miri,
no?
Una cosa que passarà...
Aprofitant que el Pisuerga...
Passat a lligar, ja podíem fer avions que tiren neu per sobre el Pirineu.
Por espanta. Por espanta com a pessebre.
Exacte. Exacte, que es faci por espanta.
Has vist el senyor Buigues?
Sí,
la intel·ligència.
Sí, en un moment, mira...
T'ho has arreglat en un moment. Has vist la intel·ligència?
Que sí, ja ho he vist. Bueno, no ho he vist, ho he sentit.
I això que estava servei mínim.
Sí.
Escolta, miri, per contestar la seva pregunta, senyor Marcelí, el que passarà en aquesta cimera, com ha passat a totes, és que com que funcionen per consensos, el consens...
Serà de mínims. Sempre arriben els mínims.
És l'acord del que vol moure's menys.
Clar.
Per tant, no s'aconseguirà un acord global internacional molt ambiciós. Però això no exclou que a alguns països, pel seu compte, i la Unió Europea ha estat molt líder en defensar polítiques verdes a escala global, puguin impulsar mesures que van a favor de limitar el canvi climàtic. Per exemple, vehicles elèctrics. El futur és els vehicles elèctrics. Mm. S'acabarà descarbonitzant el transport. Més difícil. Avions menys contaminants.
Però d'on sortirà l'electricitat? Dispensi, eh?
I el material per la bateria, perquè no hi ha per a tot el...
Podríeu portar un dia l'Elon Musk o simplement algú de la...
Estem a punt. Ho tenim en cartera.
Al final es tendirà a una... Anem a veure. Aquí el problema bàsic és l'energia. Mm. No?
Sí, sí.
O sigui, 8.000 milions de persones al món... Mm. Estem disposats a viure amb menys energia, menys mòbils, menys transport, menys alimentació, menys calefacció a l'hivern, menys
el plantejament crec que és erroni. Mm. Disculpa'm. Home, perquè tu no has de plantejar estem disposats, no, això ja se sap que no.
Que no.
El plantejament és a l'inversa. Hi haurà un dia que no hi haurà més energia i haurem de passar amb l'energia que hi ha.
Aquest plantejament no és correcte.
No, aquest plantejament és el que ha passat amb la pandèmia.
Exacte.
O sigui, tothom deia, no, després de la pandèmia serem diferents, sí, hi haurà un abans i un després, segur, la gent... Al contrari, ens hem tornat més salvatges. La gent és... O sigui, som més salvatges, ho veus permanentment. Per tant, a partir... Fins que no hi hagi carència d'energia...
Exacte.
O sigui, la gent tirarà de veta. O sigui, digue-li a una persona que està addicta al mòbil, que n'hi ha... O sigui, que hi ha gent que estàs al cinema, estàs al teatre, estàs al liceu... O sigui, és permanent l'addicció, que dius, bueno, escolti, pot parar d'una punyetera vegada de mirar el mòbil, hi ha gent addicta al mòbil... Digue-li a aquest home ara que no.
O a pastè, persona... a pastè.
És igual, digue-li que ara el mòbil que gasta molta energia, perquè, clar, els mòbils s'endollen.
No dic la planxa, que em parlo.
Clar, és a dir, qui passarà de segons... Que, passaràs perquè no t'ho podràs pagar, que és cap a on anem.
Exacte.
Toni, precisament perquè la humanitat en conjunt no reduirà el consum d'energia i fins i tot hi ha països que estan en desenvolupament que per desenvolupar-se econòmicament requeriran més energia i com que no és viable que 8.000 milions de persones... amb alimentant-se de combustibles fòssils visquin bé perquè serà un cataclisme, la solució és anar a fonts d'energia diferents de les que emeten carboni. Uh-huh. És aquesta la solució. I aquesta solució encara no està madura ara, però és cap on tendim. Per cert, això requerirà possiblement nuclear, com a mínim, durant una fase de transició.
Bueno,
més nuclear.
Emmanuel Macron ja ha posat sobre la taula un pla de tornar a l'energia nuclear.
Que ja és país que en tenen un munt de nuclear.
Sí, França sempre ha estat, mai ha estat enemiga de l'energia nuclear. Però anirem a energia amb molta més electricitat verda, l'hidrogen verd, que se'n diu. Anirem a fonts d'energia que sustentaran el benestar de la humanitat i el desenvolupament econòmic de la humanitat sense dependre d'aquests combustibles fòssils, perquè no és viable que visquem bé, que les pròximes generacions visquin bé, si han de dependre dels combustibles fòssils.
Mm. I d'aquesta cimera, que en parlarem a partir de, en fi, de quan comença aquest proper diumenge, a Espanya amb quines propostes va?
Espanya va en el bloc de la Unió Europea. La Unió Europea en aquestes cimeres hi va...
En bloc?
Va amb una proposta conjunta. Per tant, no va...
No va sola.
No va sola.
Això, parlant del canvi climàtic, em porta a parlar del volcà, perquè el que molts es pregunten aquests dies és si les erupcions que s'estan produint a l'illa de la Palma estan tenint una influència climàtica o no. Pel que hem llegit, un volcà no... Però si, en aquest cas, entressin en erupció un bon grapat de volcans a diferents llocs, volcans importants, potser sí que tindrien una incidència amb el clima. Però la pregunta és, les emissions volcàniques de diòxid de sofre i aerosols a l'atmòsfera, que és, per exemple, una de les coses que estan passant amb el volcà de la Palma, podrien atenuar aquest escalfament global?
En el cas del volcà de la Palma, no. És massa petit.
Ja.
Al món en aquest moment hi ha 48 volcans en erupció.
Ara,
en erupció activa. Sí, ho he mirat precisament. Mateix ho he mirat a la web de la Smithsonian, que hi ha una àrea de volcanologia que els tenen, que els van seguint
48. Dia rere dia.
48 volcans, sí.
Oi que no ho semblaven? Parlem molt de la Palma, però n'hi ha d'altres que estan.
El que tenim aquí.
Aleshores, els volcans poden tenir una influència sobre el clima, una influència, diguem, refrigerant per baixar la temperatura, sí que poden, però no qualsevol volcà pot. Només aquells que fan erupcions extremadament potents. L'últim que va tenir un efecte en aquest sentit apreciable va ser el Pinatubo, 1991, fa 30 anys. Tots aquests volcans més petitons que van fent erupció, que n'hi ha tants cada any, aquests no tenen una influència
aquest
sobre
el clima. Aquest de nom impronunciable
el
que va... El d'Islàndia, que sí. No...
Ella feia la Jòcul.
Sí.
No és impronunciable.
Exacte. No, no, però ho has dit, molt bé. Un aplaudiment per aquí, Corbella. Que no, a la primera no, i sense dubtar, eh? Com
he
has dit,
dir
això?
Que ella feia la Jòcul.
Jo tinc una samarreta que vaig comprar que diu, a veure si t'atreveixes a llegir-lo.
Aquell estiu vaig,
però aquell no va...
vaig anar a Islàndia amb la família i vaig trigar una setmana a aprendre a dir-ho.
Però escolta, l'has dit. La pregunta és, aquell no va condicionar el clima o tampoc? També
no,
era petit.
No.
Però aquell clima, sí que va...
No. Aquell el que va fer va ser unes emissions que van pertorbar el transport aeri a Europa, perquè van,
sí.
Va fer emissions que, per la zona per on passaven els avions i era perillós, però no va afectar el clima.
El cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom, defensa que les grans erupcions volcàniques registrades al planeta han tingut influència sobre el clima de la península Ibèrica. Tu creus que és així, això?
No, sobre el clima no, sobre la meteorologia. El... anem a veure, per distingir-ho.
Sí.
La meteorologia és el temps que fa en un dia donat. Avui plou, avui fa sol.
Exacte.
El clima això... es refereix al conjunt de la meteorologia al llarg de...
Això sempre m'ho diu la Lujas. No? Sempre... Una cosa és el clima, una altra cosa és la meteorologia.
Exacte.
Aleshores, les grans erupcions,
sí.
El que fan és que les molt grans, com aquesta del Pinatubo o la del Tambor el 1815, hi ha una mena de, com et diria jo, de llençol d'aerosols que queden a capes altes de l'atmosfera que tapen una miqueta la radiació solar, de manera que arriba menys radiació solar a la superfície i té un efecte que baixa la temperatura a tot el món, a escala global, amb el Pinatubo a prop d'un grau.
Però això va ser d'una...
Però això dura un any. Ja. En el cas del Pinatubo va durar un any. Això no vol dir que el clima mediterrani deixi de ser clima mediterrani o el clima atlàntic deixi de ser clima atlàntic. El clima, un cop passa l'efecte d'aquesta erupció, torna a ser el mateix que era.
Ara estava veient aquí, estic veient el canal 24 Hores, que estan fent una entrevista en directe, crec que amb una vulcanòloga, però estava veient els titulars i és que el que és la lava hi arriba, que hem vist fotografies, Josep, a 40 metres d'alçada.
I és una molt bona notícia.
Doncs expliquem el per què. Perquè, clar, o sigui, però, clar, 40 metres, o sigui, que s'ha generat una paret de 40 metres d'alçada.
L'altura d'aquesta planta fins al terra, imagina't. D'aquí on estàs tu hasta el terra.
Ho trobo al·lucinant.
És gairebé el millor que podia passar. Millor seria que no sortís lava. Però posats a que surti, és millor que creixi en alçada que no en amplada. És millor que s'acumuli sobre la lava que ja ha fluït, que no que s'escampi i afecti a més hectàrees. I això és el que està passant els últims dies a La Palma. A La Palma hi va haver uns dies que cada dia la lava envaïa 50 hectàrees més cada dia, un dia rere l'altre, i estava fent una destrossa enorme. Els últims 3 dies ha agafat aproximadament unes 3 hectàrees diàries. Millor que no fos cap, però són molt poquetes. Per què passa això? Doncs perquè la lava que està sortint està sortint molt els últims dies, la lava s'acumula a sobre de la que ja ha circulat abans, de la que ha fluït abans. I precisament perquè passa sobre una zona que ja està plena de lava, creix en alçada, però no fa més destrosses.
40 metres és que és una...
És tremendo.
Claro, que te dic, de aquí hasta el terra, imagínate.
15 pisos. He vist fotografies que veus unes parets tremendes, que són totes de lava, ja solidificada. Sí, que quedes...
Podria fer surf allà, dalt. Seria apassionant fer surf allà amb una planxa de ferro o algo.
Sobretot de ferro a 1.000 graus. Vostè creu que una planxa de ferro a 1.000 graus per fer surf?
Forrat amb iron fix.
Sobretot amb iron fix, per cremar-se els peus, no?
Bueno, vernissat amb un vernís o cosa.
Ah, vernissat. Un producte de petroli.
Amianto.
Fet de petroli. Bé, de moment, allò que la pregunta del milió, quan s'aturarà el volcà, això no hi ha parella, porta més d'un mes, mes i mig. Vull dir, es va parlar fins i tot de 3 mesos.
Sí, a veure, portem des del 19 de setembre,
sí.
Per tant, anem camí del mes i mig. Les senyals dels últims dies fan pensar que el final no és imminent. Per què? Perquè hi ha un increment de l'activitat sísmica a uns 10 quilòmetres sota la superfície.
Sí, terremotos a gogó, eh?
Hi va haver fa dos o tres dies va elevar-se
l'illa
només a la zona del cràter, prop del cràter, però es va elevar 16 centímetres respecte al dia anterior. I si penses que aquests 16 centímetres s'eleven per la pressió d'un magma que està 10 quilòmetres més avall, 10 quilòmetres de roca entremig, ja 10 quilòmetres és més que l'alçada de l'Everest, des del nivell del mar fins al, fins al cim. T'has d'imaginar com si hi hagués un tità sota terra, sota l'Everest, que l'està empenyent cap amunt.
Fixa't.
Perquè vol sortir i aixeca tota la muntanya, tot el massís, 16 centímetres. Sí, aquesta és la força que té el magma en aquest moment. I això fa pensar que per ara al final no s'acosta. D'aquí una setmana la situació pot ser completament diferent, però a hores d'ara no hi ha res que faci pensar que sigui qüestió de dies, sinó més aviat de setmanes o potser fins i tot de mesos.
Doncs el que sí que s'acosta és al final d'aquesta conversa, perquè són les 6. Josep Corbella.
Prou?
No, no, és que he d'anar a les notícies i a publicitat. Josep, no, no, al contrari, estaria tota la tarda. Josep, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Estarem pendents d'aquesta cimera de Glasgow, a veure si... En fi, a veure si...
Jo vaig llegir que hi ha els països àrabes del petroli, diuen que ells no volen que compromís porque se inventará una tecnología en el 2040 que chupará el carbono del aire y lo fotrán en depósito como el castor. I que ells no firmen res perquè ja s'arreglarà mà adelant això i...
Per què es pensa que torna Xavi? Perquè ja ho veu.
Ah,
ja ho veu, això.